L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mute. Avui dijous, dia 10 de març, destacarem... Instal·len barreres per impedir que el cargol poma arribi a més arrossars. Neix una plataforma per evitar que Repsol obtingui els permisos per extraure més petroli de la costa de l'Ebre. El Departament d'Agricultura concedeix més de 27 hectàrees de vinya a joves agricultors a la Terra Alta. Tortosa confia que l'any que ve l'àrea ciclista de Vinallop esdevingui centre de tecnificació. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La Generalitat treballa ja en col·laboració del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí en el pla de contenció de la plaga del caragol poma per aquest 2011. La principal mesura que ja s'ha posat en marxa és la instal·lació de barreres físiques per impedir l'expansió de l'espècie per més arrossars. Els treballs s'han iniciat a l'entorn de l'ermita de l'Aldea, focus de l'origen de la plaga, i continuaran per la resta de zones de risc que arriben al 50% de la superfície de l'hemidelta esquerre. Aquestes barreres físiques s'ubiquen als punts de contacte amb la xarxa de rec i de desguàs dels camps, on s'instal·laran diferents sistemes com ara comportes, tubs en elevació o en forma de colze que impedeixen la circulació dels caragols adults. Hi ha diferents solucions que són efectives i que són a l'abast del pagès, i si no, s'hi pot arribar des de l'administració, explicava ahir la tècnica de sanitat vegetal Gemma Galimany en una jornada celebrada a Sant Jaume d'Enveja. La plaga no ha arribat als camps d'arròs de l'hemidelta dret, però sí a les vores del riu i a algunes bocanes. Així, es va instar als pagesos d'aquesta part del delta a estar vigilants i donar l'avís d'alerta al Departament d'Agricultura en el moment que detectin algun exemplar als seus arrossars. De forma paral·lela a la instal·lació de barreres físiques, es continua treballant en assajos de productes químics fitosanitaris adequats, en el disseny de caixes trampa amb atraients per als caragols, en la crema controlada de zones afectades i en la recollida manual dels exemplars. En total, durant l'any passat, es van recollir més de 336.000 caragols adults, 320.000 dels quals als camps i a la xarxa de desguàs i rec, mentre que 16.000 més es van recuperar de les vores del riu Ebre. Uns treballs que es confia que aquest any puguen tenir continuïtat.
Serveis informatius de Mute.
Les entitats ecologistes Greenpeace, Ecologistes en Acció i l'Escursor van crear la plataforma Futur o Petroli per aturar els projectes d'exploració i explotació d'hidrocarburs de la companyia Repsol davant de la costa de l'Ebre. L'objectiu prioritari d'aquest moviment serà, en primera instància, evitar que el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural aprovi favorablement la declaració d'impacte ambiental per als dos nous pous en aigües profundes, el Lubina i el Montazo 5D, que la companyia ha sol·licitat. La responsable de la campanya de petroli i transport de Greenpeace, Sara Pizzinato, explicava que la nova plataforma vol sumar esforços per aturar els projectes de nous pous petrolífers de Repsol a la costa de l'Ebre.
La plataforma Petróleo Futur nace con el objetivo de ampliarse lo más posible y aunar cuantas más fuerzas contra Repsol y sus nuevos pozos de petróleo en la costa de Carona, en cuanto entendemos de que es imprescindible que seamos muchos y que estemos unidos todos aquellos que entendemos que estos pozos son no solamente inútiles para reducir la dependencia energética de España, sino extremadamente perjudiciales para el medio ambiente, el clima y, evidentemente, las actividades económicas que de ello dependen.
La plataforma subratlla també que l'activitat de perforació i explotació dels nous pous podria degradar encara més els ecosistemes i la biodiversitat de la Mediterrània, a més d'incrementar els riscos als quals s'exposaria el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Primero, porque son pozos de petróleo y la responsabilidad ambiental escasa de Repsol ha sido claramente demostrada por su actividad en la zona en los últimos 10 años, 16 vertidos de hidrocarburos en 10 años, y además porque estos nuevos pozos son en aguas profundas, con lo cual técnicamente se añade una dificultad más a la hora de, por ejemplo, solventar problemas relativos a vertidos que pudieran ocurrir, por ejemplo, en la base del pozo. Además, entendemos que en general necesitamos una ruta, una hoja de ruta para ir más allá del petróleo, y estos pozos evidentemente no son parte de una visión estratégica de un gobierno que entiende basar toda su estrategia en renovables y ahorro eficiencia energética.
Al marge dels riscos ambientals, consideren que el projecte també afegiria pressió i riscos sobre importants sectors econòmics vinculats al mar, com el turisme i la pesca. Pizzinato va recordar, en consonància amb les denúncies dels pescadors de l'Ametlla de Mar i de Sant Carles de la Ràpita, que van denunciar la caiguda de les captures després d'episodis de vessament, que existeixen espècies que disposen de quimioreceptors sensibles als hidrocarburs que els impulsen a fugir de la zona. La plataforma Petróleo Futur, expliquen els seus promotors, neix com una entitat oberta amb la voluntat de sumar sensibilitats dels diferents col·lectius afectats. De moment, i a banda dels seus promotors, s'han afegit entitats com Celnet i Repsol Mata. A banda de difondre el seu manifest fundacional, pròximament preveuen organitzar una jornada per prendre contacte i coordinar-se amb els diferents grups afectats.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament d'Agricultura ha concedit més de 27 hectàrees de vinya a joves agricultors de la Terra Alta. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, va aprovar la concessió i repartiment de drets de la nova plantació de vinya corresponents a la campanya 2010-2011. A la Terra Alta, el Departament va concedir més de 27,4 hectàrees destinades a joves agricultors, una de les zones amb més concessió, juntament amb l'Alt Camp i l'Alt Penedès. En concret, el Departament va aprovar un total de 171 sol·licituds i va concedir un total de 180,3 hectàrees de superfície. L'any passat es van aprovar 140 sol·licituds i es van concedir un total de 257,85 hectàrees. Els beneficiaris d'aquests drets de nova plantació de vinya són joves agricultors de Catalunya, entre 18 i 39 anys, que s'han incorporat a l'activitat agrària, i joves de la mateixa franja d'edat que s'han incorporat a l'activitat agrària com a titulars d'explotació agrària prioritària. Els drets de nova plantació de vinya es concedeixen a aquells agricultors que volen augmentar la seva superfície. Per poder accedir a aquests drets hi ha una sèrie de condicionants que són, bàsicament, ser jove agricultor. La nova superfície que es concedeix prové de la Reserva de Drets de Plantació de Vinya de Catalunya, que es va crear el 2002 amb la finalitat de millorar la gestió potencial de producció. La pedania de Vinallop estrenarà aquest cap de setmana l'àrea ciclista, un equipament de primer nivell únic a Catalunya que compta amb circuits de ciclisme de carretera, de BMX, de trial i un espai adaptat per escolars, a més d'una zona de vestidors i despatxos complementaris. El cost total de la inversió ha arribat als 1,7 milions d'euros i l'objectiu és que, en un any, pugui esdevenir un centre de tecnificació ciclista. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va assegurar que el velòdrom de l'estadi municipal també forma part del complex ciclista i que la seva millora i cobriment s'afrontarà en el proper mandat. També s'està treballant en garantir el desplaçament en bicis fins a Vinallop amb tota seguretat. L'àrea ciclista és un espai únic en les seves característiques a Catalunya, que gestionarà la penya ciclista del Baix Ebre d'acord al conveni signat amb l'Ajuntament de Tortosa i que compta amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme. El següent pas, com va reconèixer l'alcalde, és que les instal·lacions siguin reconegudes com a centre de tecnificació ciclista.
Ara, potser el procés és més al revés. Són les federacions en l'aval de la Secretaria General de l'Esport les que se fan càrrec d'aquest reconeixement. Nosaltres la infraestructura la tenim. És veritat que la federació ha de fer un esforç i l'està fent en la mesura de les seues possibilitats, dotant d'aquestes hores de tècnics que són imprescindibles. Segurament això s'haurà d'incrementar en un futur, i nosaltres transmetem a la federació i a la penya el mateix, és a dir, la col·laboració de l'Ajuntament és tota, però ara ja depèn quasi més d'ells. És també tot un tràmit administratiu, han de muntar des de la mateixa federació tota una sèrie d'un expedient, però també ens consta que la complicitat i la Federació Espanyola també ho veu bé, i bueno, és qüestió de també, suposo que en un any això serà suficient per poder tindre el centre de tecnificació.
Bell va reconèixer que seria ideal que es pogués tenir accés a la via verda des de l'àrea ciclista. L'arquitecte que ha dissenyat tot el projecte és Lluís Millet, que va participar en el disseny del Complex Olímpic de Barcelona 92. La construcció ha anat a càrrec d'una unió temporal d'empreses formada per Servidel i Transcornejo i ha estat gestionada per GUMTSA. El finançament ha anat a càrrec dels recursos propis de l'Ajuntament de Tortosa i de la pedania de Vinallop, i va comptar amb la subvenció de 550.000 euros de la Secretaria General de l'Esport.
Serveis informatius de Mute.
A Alcanar ja estan enllestides pràcticament les obres del nou centre de rehabilitació del municipi. D'altra banda, l'Ajuntament canareu també ha reformat un immoble de titularitat municipal per convertir-lo en un pis d'acollida. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta informació.
Bona tarda, Tomàs. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de les obres del centre de rehabilitació, unes obres que la Regidoria de Sanitat del nostre Ajuntament ha impulsat en les últimes setmanes i que són ja pràcticament a la seva recta final. La regidora de Salut al nostre Ajuntament, Maribel Selma, explicava que tan bon punt estiguen enllestides aquestes actuacions al centre, que estarà situat al carrer Ronda del Remei, cantonada amb el carrer Cervantes, es posarà en marxa, s'espera d'inaugurar aquest mateix mes de març, i a partir de l'abril començar ja a treballar. Maribel Selma.
Sí, jo espero poder-lo inaugurar dintre d'este mes. De fet, el local que vam destinar per a fer el centre de rehabilitació estava totalment acabat. El que passa és que des de Reus, que és realment qui ha de fer la rehabilitació aquí al nostre poble, que és des del Servei Català de la Salut, van demanar que féssim uns barandats per acabar-lo de condicionar. Llavors ara s'estan fent aquestes obres que pràcticament estan acabades. El material també ja està tot comprat, el material que necessitem per realitzar la rehabilitació. I esta setmana s'aprovarà el conveni de col·laboració en l'Institut Català de la Salut per poder fer este servei aquí al Canà.
Un local que estarà ubicat a on?
Està a la cantonada de Ronda del Remei, en carrer Cervantes. Jo espero poder-lo inaugurar dintre d'este mes, espero. I llavors el servei se prestaria a partir de l'abril, evidentment.
I per acabar, parlem també d'altres qüestions que en este cas tenen relació amb l'atenció a les persones del nostre municipi, tot i que en este cas des de serveis socials. I és que el nostre ajuntament, a través d'un pla d'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya, ha reformat un pis situat a la Ronda del Remei, que durant molts anys havia estat utilitzat com a vivenda de la Guàrdia Civil, per convertir-lo en un pis d'acollida. Les obres de reforma d'aquest pis han consistit en la reforma integral del bany i la cuina, i s'han condicionat les tres habitacions existents. També s'ha substituït el paviment, les portes i finestres, i s'han renovat les instal·lacions de llum i aigua potable. A hores d'ara només resta pintar l'immoble i moblar-lo. L'objectiu d'aquesta acció és el de poder donar una resposta ràpida i puntual als casos més extrems de persones que es troben al carrer durant un període de temps limitat. La gestió d'aquest pis anirà a càrrec dels serveis socials d'atenció primària del Canà, que serà qui avaluarà cada cas.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Roquetes vol consolidar el mercat d'intercanvis. El proper diumenge, dia 20 de març, des de les 11 del matí fins les 2 de la tarda, tindrà lloc la segona edició del Mercat d'Intercanvi de Primavera de Roquetes, al passeig de la vora del canal, i que pretén ser una alternativa a la cultura de comprar, usar i llançar. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs aquesta singular iniciativa d'aquest mercat d'intercanvi sorgeix d'un grup de gent de Roquetes que pretén donar més regularitat a aquest tipus de mercats, alguns dels quals es fan ja a les Terres de l'Ebre. Creuen que a Roquetes, al municipi, hi ha prou sensibilitat per poder organitzar-ne, per començar com a mínim un cada estació de l'any, i així donar la continuïtat que cal fent de Roquetes ciutat de referència a les Terres de l'Ebre en aquest tipus de mercats. Els objectius del mercat són, d'una banda, canviar una mica el xip de la cultura de comprar, usar i llençar. A casa, diuen, hi tenim moltes coses que no utilitzem o que fan nosa i que ens sap greu llençar-les i que ningú més les pugui utilitzar. Amb el mercat d'intercanvi, aquests objectes tenen valor de nou i li poden fer servei a una altra persona. Els organitzadors diuen que és una mica retornar a la filosofia d'antany, en què si a tu et sobraven, per exemple, patates de la collita, li donaves als veïns i quan ells tenien excedent d'algun altre aliment, te'n donaven a tu. D'aquesta forma, el valor de les coses no es mesurava en diners, sinó segons la necessitat i l'ús que li donaves. El mercat és la segona vegada que s'organitza a Roquetes. La primera edició va comptar amb una vintena de participants que van venir a intercanviar, tot i que molts altres van assistir-hi per fer-hi una volta o un passeig, encuriosits per saber què era un mercat d'intercanvi, demanant informació per participar al següent, que, com hem dit, es celebrarà el diumenge 20 de març al passeig del canal de Roquetes. Una singular iniciativa que es va escampant també pel boca a orella i des de la xarxa social de Facebook, on el mercat d'intercanvi compta ja amb més de 170 membres, lo que fa preveure molta més participació en aquesta segona edició. Qui vulgui saber més o col·laborar pot comunicar-se amb els organitzadors des d'aquesta adreça electrònica mercatintercanvi.roquetes@gmail.com o bé al grup de Facebook Mercat d'Intercanvi Terres de l'Ebre.
Serveis informatius de Mute.
Els comerciants de Semar treuen els taulells al carrer. Aquesta iniciativa, organitzada per l'Associació d'Empresaris de l'Ametlla de Mar, arriba a la cinquena edició. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa.
La plaça nova de l'Ametlla de Mar serà el mar aquest dissabte d'una nova edició de taulells al carrer. Comerciants de l'Associació d'Empresaris de l'Ametlla de Mar, ASEMAR, aproparan els seus productes als vianants a través d'aquesta iniciativa que arriba a la cinquena edició, i és que tot i que fa 3 anys que es realitza, es du a terme 2 vegades a l'any, una al setembre i l'altra al març. Roba, sabates, bijuteria, llenceria i molts altres productes són el que es podran adquirir de 10 del matí fins quasi les 8 del vespre. Els preus dels productes seran ajustats, ja que es tracta d'articles que els comerciants tenen en estoc. I és que Taulells al carrer té com a objectiu promocionar el comerç local i, sobretot, en aquests temps de crisi. Escoltem Prove Llambric, secretària d'ASEMAR.
La motivació per part de les empreses que ho fan, dels comerços que ho fan del nostre poble, és, donada la situació que hi ha actualment, pues, intentar treure l'estoc que els hi ha quedat d'esta temporada d'hivern, tant amb el que és roba, sabates i tot això, i mirar de fer una mica més atractiva de cara a la gent, pues, el fet que puguin comprar les botigues del poble.
Tots els que comprin algun article en aquest mercat al carrer entraran a participar al sorteig del fardell de Candelera, que tindrà lloc a les 7 del vespre. Aquest fardell contindrà diversos productes provenents dels prop de 15 comerços participants. Cal assistir al sorteig per recollir el fardell, en cas que sigui el nostre el número premiat. Taulells al carrer és una de les diverses iniciatives que es duen a terme des de Semar durant tot l'any per tal de dinamitzar el comerç local. Una de les accions que ja s'han convertit en un clàssic és la del sorteig de la campanya de Nadal.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El jurat del Premi Amposta 2010, reunit el passat dilluns dia 7 de març, va decidir otorgar el premi a la Federació de Comerç d'Amposta. Al mateix temps, el jurat, que està integrat pels representants dels mitjans de comunicació local, fa una menció especial a l'Associació de Restauradors d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs efectivament, bona tarda. Com ja és tradicional, durant el primer trimestre de l'any, els mitjans de comunicació local es van reunir per decidir en quina persona o entitat ha de recaure el Premi Amposta corresponent a l'any 2010. Les propostes presentades al jurat es presenten en base a una activitat o a un conjunt d'accions destacades durant l'any que tinguin una especial repercussió en el dia a dia de la ciutat. En aquesta edició, el jurat va decidir que la Federació de Comerç d'Amposta és mereixedora del guardó, donat que és una entitat avalada per 30 anys d'activitat al servei dels comerços de la ciutat. A més, també va fomentar la decisió en base a fet que es troben en uns moments en què el comerç de ciutat es troba davant d'un repte de fort creixement que ha experimentat en nombre i en varietat d'establiments comercials, en especial des de la inauguració de les noves galeries. És ara, per tant, quan la federació esdevé un referent per als comerços i serveis amb llarga trajectòria a la ciutat i també als de nova creació. Cal recordar que la Federació de Comerç s'ha implicat de manera clara també amb la festa del mercat a la plaça, en el mercat de Santa Llúcia o en la fira Fora Estocs. Escoltem a la presidenta de la Federació de Comerç d'Amposta, Elena Jiménez.
La valoració que fem del Premi Amposta que se'ns ha donat o que se'ns ha concedit per els mitjans de comunicació a la Federació de Comerç d'Amposta, la veritat és que ho valorem molt, molt, molt positivament. O sigui, tinc clar que jo sóc la representant de la Federació de Comerç d'Amposta i que com a presidenta és la persona que té que donar la valoració, que és la que ha de parlar, no? El que passa és que jo entenc que este premi no està donat ni siquiera a l'actual Junta ni a Elena Jiménez, que és la presidenta, sinó que està donada a tot un conjunt, tota una associació que està formada per 180 botiguers i persones que formen la Federació de Comerç d'Amposta. I, evidentment, també faig extensiu aquest premi a totes les antigues juntes, gent que ja no tenen botiga perquè s'han jubilat, etcètera, etcètera, antics presidents, perquè és que la Federació de Comerç d'Amposta només té sentit si hi ha socis i si estos socis col·laboren en totes les accions i activitats que fomenta o que idea la Federació de Comerç d'Amposta.
D'altra banda, d'entre les propostes presentades al jurat del Premi Amposta, ha obtingut una menció especial l'Associació de Restauradors d'Amposta, una entitat creada el 2010 amb la finalitat de treballar per la promoció de la gastronomia a la ciutat i al Delta de l'Ebre. Des del moment de la seva creació i també amb anterioritat, els 18 restaurants que conformen l'associació han estat presents en les cites gastronòmiques organitzades per l'Ajuntament d'Amposta, demostrant que el seu treball de cada dia pot sortir de les portes dels seus establiments i apropar-se a la població, esdevenint un reclam molt important a l'hora de promocionar Amposta a través de la seva gastronomia. L'importantíssim èxit d'assistència en la darrera edició de la Festa de la Carxofa, el conveni signat fa poques setmanes entre l'associació i la denominació d'origen Terra Alta, o la presència conjunta a Fira Amposta són alguns dels exemples que el jurat ha valorat a l'hora d'otorgar aquesta menció especial. L'entrega del premi i de la menció es realitzarà durant la nit dels mitjans de comunicació, que tindrà lloc el proper dissabte 2 d'abril al Saló de Plens de l'Ajuntament de la ciutat.
Serveis informatius de Mute.
Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit de caràcter local de 90 euros. Termini de presentació d'obres, 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977 71 70 00. Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.
Divendres, 18 de març, i al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea, setena festa de l'Esport Aldea.
La festa de l'esport, la festa dels esportistes aldeans.
Per setena vegada ens trobem davant l'oportunitat de premiar tot un col·lectiu del nostre poble. Setena festa de l'Esport Aldeà.
Divendres 18 de març a les 22 hores de la nit al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea.
Setena festa de l'Esport Aldeà.
L'associació Dones Agents de Salut enceta nous cursos a Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta notícia.
Després del curs Hades i la Terra, aquest mes de març, l'Associació Dones Agents de Salut ha programat dos nous cursos a més d'una xerrada. El primer curs, Hades i les institucions, s'enceta demà divendres amb l'objectiu d'adquirir coneixements bàsics i importants sobre les institucions polítics, Ajuntament, Consell Comarcal, Parlament, a través dels polítics. El curs, dirigit a dones i homes de qualsevol edat i formació, tindrà lloc els divendres 11 i 18 de març i 8 i 15 d'abril, de 6 a 8 de la tarda, al Saló de Plens de l'Ajuntament. Carme Franc, directora de l'Aula de Dones.
Sí, bé, és un curs que consta de 4 sessions. Són 4 sessions de les 6 a les 8 de la tarda. I el que preteníem era una mica apropar les institucions d'àmbit municipal, com d'àmbit comarcal, com d'àmbit territorial, a les dones i als homes del poble, no? Fer una mica de coneixement, ja sabem que en 2 hores seran moltes pinzellades, però sí, no? En la política aquesta nostra de tenir eines per a poder actuar, ens interessava conèixer una mica més a fons les institucions, no? Este divendres vindrà el nostre alcalde, Gervasi, i ens parlarà sobre les polítiques municipals. Seria la primera sessió. El dia 18 vindrà Lluís Soler a explicar-nos, ell és el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Ebre, ens explicarà una mica el funcionament dels consells comarcals. La propera sessió entraríem en les comissions de dones, que vindrà la senyora Pelegrí a explicar-nos una mica les institucions de les dones, i l'última xerrada la farà Joan Bertomeu, que és també d'aquí el poble.
El preu del curs són €1 per sessió. D'altra banda, dilluns comença el curs El cicle vital de les dones, organitzat pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, SIAT, del Consell Comarcal del Baix Ebre, i la col·laboració de l'associació ADAS i també de la Regidoria de la Dona. Aquest es desenvoluparà els dilluns 14, 21 i 28 de març de 4 a 6 de la tarda.
És un taller, per tant no és una xerrada, és una cosa que pretén ser molt més participativa per les assistents o pels assistents, i se titula El cicle vital de les dones. Fa una mica un repàs des del punt de vista d'una abogada, a Rosa Comes, i una psicòloga, que és l'Olivia Curto, sobre aquest cicle vital nostre, de les dones.
I avui dijous a les 5 de la tarda, ADAS us convida a la conferència sobre maltracte en la gent gran, que impartirà Pili Juárez, treballadora social al Saló de Plens de l'Ajuntament. Aquesta activitat està organitzada pel Consell Comarcal del Baix Ebre en col·laboració amb l'Ajuntament de Deltebre i ADAS.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest dijous és molt estable, un dia molt tranquil gràcies a l'anticicló, però això canviarà ràpidament, radicalment, a partir d'aquesta tarda nit de divendres. Dissabte ens afectarà una llevantada. Passarà ràpidament, però bé, s'espera un dissabte mogut, un dia inestable, amb pluges, localment algunes tempestes en mala mar, perquè el vent tindrà recorregut marítim i aixecarà onades que poden arribar fàcilment a superar els 2 metres o 2,5 metres d'alçada, i a més nevarà al Pirineu, especialment l'oriental i també cap al Montseny. La cota de neu baixarà fins als 1.500 metres. Avui, de moment, el temps és molt estable, un dia per gaudir-lo, amb sol, les boires d'aquest matí puntuals s'han desfet i les temperatures màximes, doncs, avui pugen una mica més. A fora del Pirineu estarà movent-se entre els 13 i els 18, 18 en algunes zones, temperatures agradables. La pròxima nit es poden formar alguns bancs de boira en zones enclotades de l'interior.
I fins aquí el nostre temps en dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Agenda de concerts Terres de l'Ebre. El divendres 11 de març tenim concert de rock amb el grup Tanifot al Pulp Cool de Tortosa. Pop amb Taus a Lo Café del Port a la Ràpita. I el dissabte 12 de març no vos pergueu els concerts de Rigi amb The Bares Band i el cantautor Rinconet en tu retrete a Lo Submarino de Rasquera. També tindrem el concert presentació del CD d'Albert i la Banda dels 13 al Masset de la Ràpita. I presentació del grup de versions GF composat per membres de l'emblemàtic grup Grafort al Vall de la Fatarella. Recordeu que locals i grups de música ens podeu avisar dels vostres concerts al següent correu: radio@ebrefm.com. Tot passa millor, jo me emborratxo fins per el control. Ei, camarero,
ja t'ho pagaré lo dijous.
Agenda de concerts Terres de l'Ebre. El divendres 11 de març tenim concert de rock amb el grup Tanifot al Pulp Cool de Tortosa. Pop amb Taus a Lo Café del Port a la Ràpita. I el dissabte 12 de març no vos pergueu els concerts de Rigi amb The Bares Band i el cantautor Rinconet en Turretrete a Lo Submarino de Rasquera. També tindrem el concert presentació del CD d'Albert i la Banda d'Estretge al Masset de la Ràpita i presentació del grup de versions GF composat per membres de l'emblemàtic grup Grafort al Vall de la Fatarella. Recordeu que locals i grups de música ens podeu avisar dels vostres concerts al següent correu radio@ebrefm.com.